diferents, no? Com l'aquarela del guaix, però són maneres de pintar una paret d'aquestes de ceràmica. L'única diferència amb el quadre és que no necessites la paret, perquè la paret la fas tu, no? El mur, no necessites arquitecte. És com un fresc sense arquitecte.
Tu muntes tu sol. No, però m'ha interessat això. És a dir, tu vas aprendre a fer ceràmica fa 5.000 anys, vas haver de saltar 50 segles per arribar a Mallorca, i els últims anys doncs has avançat un parell de segles més.
Home, sí, a més, penso, quan fèiem el meu ceramista d'Itàlia amb què treballava, ell pensava de fer càmeres antigravitatòries per poder fer coses complicades, saps? Per evitar que... Perquè durant un temps se'ns queien totes les proves que feia. Sí, perquè quan feia l'obra aquesta per la Catedral de Palma, és una paret que fa 12 metres d'alt, d'argila, que era tot amb un sol tros. Normalment abans es feia sempre en forma de rajoles, o de trencadís, o de fragments, i jo ho volia fer tot d'un sol gran... I clar, i això ens queia, i vam anar... I ell va arribar a pensar que faríem una càmera antigravitatòria, on jo... És llàstima que no arribéssim, però han fet coses bastant...
Futuristes.
Sí, i després vam arribar a trobar un sistema 45 graus amb un ascensor modificat que pujava 45 graus, on vam fer aquesta paret gigant, que ho vam fer d'un sol cop, i després van deixar que es crullés per muntar-ho com un puça damunt... Sí, vol experimentar sempre.
Sobre això, o sigui, tu et mires al futur i penses en intel·ligència artificial i d'aquestes coses, tu planteges en la incorporació a l'art de tot això?
Ho vam provar, ho he provat un cop, l'intel·ligència artificial, però no m'ha donat resultats massa espectaculars fins ara. Però jo suposo que...
El teu cap pensa més impressionantment que una intel·ligència
artificial. No sé ben bé, però tampoc no he tingut tanta necessitat, però si... Jo crec que ho he fet servir com una eina, com fa servir una fotocòpia, o fa servir el vídeo al telèfon del mòbil, no? No acaba de... Jo recordo quan es deia el vídeo que va amb la pintura, es deia de la fotografia acaba amb la pintura. I ara la fotografia és una tècnica de la pintura.
Totalment.
No és res més que això.
Bueno, nosaltres a la ràdio, mira que ens han matat diverses vegades.
Sí, sí. I si vols,
i aquest, bon, i
ressuscita. És el Dràcula, el comte Dràcula, que sempre mor i ressuscita.
Ens sentim que... Nosferatus. Sí,
sí. Sí.
Sobre això, a mi una cosa que m'interessa molt de la teva ceràmica és... aquesta imatge, ara permetem la botat, però la imatge aquesta de Ghost, de la pel·lícula, no? Del moment aquest que tothom s'imagina.
De quin?
La pel·lícula Ghost, la de... Ostres, ara no me'n recordo com es diu els protagonistes, que estan fent en un acte gairebé eròtic, estan fent una peça de ceràmica. Hi ha aquest moment de la destrucció de la peça, no? Quan estan anant molt bé, i que hi ha un moment de, ostres, se m'ha destruït, no? Jo tinc la impressió que el teu art comença quan la peça està feta, articulada, i llavors dius, ara anem a canviar-la, a deformar-la, a mig destruir-la.
No? Bé, jo no he vist aquesta pel·lícula.
No és la pel·lícula Ghost?
No.
O sigui, em sembla increïble.
No, per mi n'he vist moltes de pel·lícules. Però,
no, és,
però
no, que, no és especialment bona, eh?
Perquè que les peces destruïdes, que això és el pa de cada dia, que la destrucció... A mi m'agrada quan es para vols aquesta davant nosaltres, sí. Aquest cruï que té aquí, això és... Un centímetre més i tot es queia.
I se'n va
a mi quan m'agrada és quan se para abans de... Després un cop està cuit i ja està. Ara ja és un mineral, ja és un fòssil. Ja, dir, ja està. Però quan està tou, clar, vols aquest aquí començava
a
el pes i l'humitat. Vull dir, si hagués fet un petit tall més, això, perquè aquí jo tallava com un... Com un japonès foll amb una katana, veus? I anava així, xa, xa, xa. Fins a tot el tall, són xa. Són després les boques dels peixos,
sí.
Però, i clar, i un mes i queia tot, no? Tot es tracta de... Són assassinats, però mesurats. De nací amb una...
Sí, tu fas un assassinat, però no una destrossa, no? Sí,
bueno,
no una carnisseria.
Quasi sempre és una carnisseria, però algun se salva, saps?
Mira, em diuen que és Patrick Swayze i Demi Moore. No l'has vista, eh?
No.
Ostres, per favor. No. És fluixeta, eh? Tampoc no és
home.
Gran cosa, però està bé. Hi ha aquesta escena gairebé eròtica, insisteixo, de fer la ceràmica. Sobre el fet aquest que m'estaves explicant de la destrucció de la ceràmica, quan saps que una obra... funciona, és bona, s'aguanta?
La ceràmica, quan que va al forn, la ceràmica és més... La pintura és un misteri, quan saps que està...
Acabat.
Algun cop no ho saps, i algun cop ho saps massa tard, quan ja t'ho has carregat. Que sol passa, a mi m'ha passat molt cops. I algun cop...
Sí, has destruït una pintura,
sí,
però saps que no estava...
Sí, sempre penso en pintures que vaig fer, que recordes si tot físicament del quadre, que vaig treballar-hi dies i hores i dies, i després... Després ho vaig borrar i després vaig dir, sí, no, era collonut.
Era bona.
I ho havia destruït, sí.
O sigui, tu tens el dubte de si una obra és bona o...
Bueno, sí, el dubte és que és continu. Però la ceràmica passa pel forn. Sempre té l'esperança que el forn no ho millorarà, saps? I els, en els quadres jo els poso al forn també, de la ximeneia, perquè es tornin negres, els quadres que no m'agraden gens, els poso a la ximeneia del forn. I es van fumant, com que peixos que posen fumat, saps? No,
sí, sí.
Sí, i tornen negres, però es grafio sobre, i jo és una darrera chance antes de la destrucció. La ceràmica dins del forn es canvia, és una alquímia, i amb el color mai saps ben bé què passarà, i sempre penses que millorarà, no sempre és el cas,
no.
Sempre penses, ah, és una merda, però demà serà collador.
Miquel, escolta, em deies al principi, Barcelona és una ciutat important per mi, sí. Ho és a Mali, París també ho és, és a dir, tu ets producte de quants llocs del món?
O molts, però Barcelona és diferent, perquè la primera ciutat on vaig viure era aquí, saps? I és com una relació sempre diferent de les altres, no? Pues a París és on visc, i tenc aquesta relació de morada amb el lloc on vius, no? I a Mali no puc anar-hi, llavors...
Per què no pots anar-hi?
Perquè és una situació de quasi guerra, i estàs molt conflictiu, saps? Hi ha un... No puc viure a casa meva, potser podria viure a Bamako, però no em fa ganes viure, llavors jo vivia... Però
quant temps fa que no hi vas?
Fa prop de 10 anys que està...
Ostres,
sí, sí.
I ho trobes a faltar?
Molt, és lamentable la situació en què estan la gent d'allà, els meus amics d'allà, la gent, saps? Mm. És molt dur. Però jo vaig treballar entre Mallorca, París i de viatge, i la ciutat de Barcelona que jo enyoro potser ja no existeix. Bàsicament, després en el taller sempre és un poc el mateix, un lloc a l'altre.
Miquel, quan el fet de que tu siguis Miquel Barceló i ets l'artista que ets de nivell global, a què li deus? És a dir, tu eres una criatura que tenia aspiracions de ser artista, tenies una mare que era pintora, això sí que ho sabem.
Sí, ma mare pintava i tenia pintures i llibres de pintura, i això sempre, saps, en els anys 70... Era una cosa, era un poc rara, pintura d'oli, aquesta olor de pintura d'oli que ballets, i saps, els estris de pintura són particulars, i llibres, això també, molts llibres. Jo també vaig tenir sort amb mon mare, jo vaig aprendre a llegir molt, molt petit, no sé ben bé com, i la meva mare, quan tenia 3 o 4 anys, me va portar a la biblioteca, que estava de vora a casa, i la bibliotecària em va deixar entrar a llegir, i vaig anar-hi cada dia, jo sol, 30 anys,
sí.
I això va ser com a definitiu, saps? El fet de... Hi havia llibres d'art, però també hi havia de... No, crec que va llegir, ja que sé, llibres d'antropologia o de ciències naturals o de matemàtiques.
La teva escola va ser la biblioteca?
Bueno, sí, una de les grans... No, la meva escola en principal va ser anar per davall aigua.
Oh, que bona aquesta.
Sí, perquè això és el que... Jo som de vorera de mar i això el primer que vaig aprendre era anar per davall aigua, i això encara ara és la meva activitat.
Sí?
Sí,
sí, gairebé respires millor sota l'aigua que a sobre.
Sí, sobretot té millor relació amb la gent sota l'aigua.
La gent és més humana, potser, quan està sota l'aigua que a sobre.
Sobretot no n'hi ha.
Per què fas submarinisme?
Sí, submarinisme sol, sí, però faig amb polles o sense, però gairebé cada dia, si puc, vaig amb... És un bon complement de pintura, saps? Per mi el dia perfecte és pintar, llegir, nedar. És quasi un dia perfecte.
Diuen que és perillós perquè s'hauria d'anar en parella per si tens algun problema.
Sí, és veritat que ho diuen, sí.
I tu no ho fas?
Va, sí, són molts anys Vaig amb un gos, ara vaig amb un gos que...
A sota?
Sí. El gos es queda a sobre.
Pobret. Ell et controla, no?, des de dalt, si hi ha algun problema. Com es diu el gos?
Tenc un que es diu Daida i un que es diu Humà i un que es diu Dua.
I et relaciones millor amb aquests tipus d'animals que amb determinades persones, sí?
Bueno, sí, però les persones també et triïn molt bé, com amb els gossos, saps? No em relaciono amb tothom.
Em deies al principi que la teva mare sí que t'hi porta.
Sí.
En canvi, el teu pare potser no va entendre també, no?, que series un artista o que volia ser un artista.
Bueno, per la meva part, ell feia el que fa un bon pare, que era, intentava que jo estudiés matemàtiques o una cosa de profit, no?, que és el que se suposa que ha de fer un pare. Tot. Sí, però sí, era molt particular, el meu pare. Clar, teníem males relacions, però perquè era... Jo ara ho entenc molt bé.
Ho entens més ara?
Sí, de molt, clar que sí. Com tothom, ho entenem més després.
Perquè volia, senzillament, que tinguessis una bona vida, no?
Clar, no volia, sí. Jo no vull que el meu fill sigui un artista, jo vull que siguin... Potecaris o saps?
normal. Sí. El fet de, mira, em deies, jo vaig entendre molt ràpid que tenia un mar al costat, no?, i d'alguna manera era un medi. Com d'important és Mallorca des del punt de vista de la teva creació, ja sigui pictòrica o sonàmica o tot?
Sí, va, és bon, nascut i sobretot es pinta allà, he vist que el camp amb animals i veig, per una part veig el fantàstic que pot ser la vida, si no has de viure de l'agricultura, la vida del camp és fantàstica.
Clar.
I, però també veig com es destrueix no només a Mallorca, tot arreu, però és un bon exemple d'això, de la destrucció del medi, no?
Sí, la teva Mallorca es va destruint.
Bueno, es va destruint el planeta, però la meva Mallorca en particular, tot això, mira, jo faig, ja tinc una taulera, fan tot això, i aquest tot això és el que s'han fet servir durant 50 anys per anar fent monstruositats damunt cada platja verge, damunt cada... saps? I hi ha una pressió constant, vull dir, és interessant, per això m'agrada fer servir, revertir aquesta, saps? Fer-los servir per una cosa...
És molt present en aquesta exposició, aquests totxos que diem,
sí,
les teules
sí,
d'alguna manera, perquè... que te formades, no?, i les utilitzes...
Jo tinc una taulera i no fan teules, fan totxos, saps, que són ladrillos,
sí, sí. Fora,
que es panquen amb aire dintre, i a mi em serveix com la ment... Va, sé que és un material molt intel·ligent, el totxo, no?
Clar, clar. Però és una venjança, d'alguna manera? És a dir, això heu aconseguit que el meu entorn fos, estigués ple de monstres i jo això ho faré bonic? Això.
No sé si una venjança, però era una ironia, no?, de fer servir el mateix per una altra cosa.
Sí. Quan dèiem al principi que tu vens del lloc d'on vens, no?, i de la família que vens, és cert que també... després d'un pas per l'educació amb alt i baixos, per entendre'ns, no?, de saber o no saber què estàs fent, l'èxit a tu t'arriba bastant d'hora, és a dir, un reconeixement públic
sí.
I pocs anys, no?
Sí, sí, és veritat. Això, el que està bé és que pots, perquè pintar sempre es du feina i necessites espai, saps? Jo quan jo era molt jove a Barcelona era molt barat viure aquí. Podies, un pintor podia trobar un espai gran, al centre de la ciutat ara és molt complicat, a tot arreu, no? Els pintors cada cop viuen allò més en fora del centre. Els centres urbans estàvem gairebé buits quan jo era, i per tots els artistes vivíem en el lloc que ara està de guiris. És curiós, sí, com sí, però això tot arreu, a Nova York, a París, a Londres, vull dir, jo crec que si l'especulació immobiliària haurien d'anar darrere els artistes, perquè allà on estan els artistes després de on serà el...
és l'inici de,
sí.
De com se'n va fer
punyetes, sí, perquè era relatiu, quan jo tenia 20 anys amb molt poc diners se'ls vivia. Jo tenia comptes a tot arreu, a Barcelona, vull dir que era una ciutat solidària. Ara no sé si és tan bo de fer compte, que diu, ja te pagaré un altre dia. No sé si es fa això.
Jo crec que no tant.
I érem, bé, jo tenc el record aquest, que jo mai tenia un duro per on podia anar pintant.
I aquesta, el fet de que t'arribés tant d'hora, a tu et torba en algun moment? És a dir, és fàcil gestionar un èxit,
bueno,
global, un reconeixement?
Vaig tenir sort que vaig anar a Mali, i a Mali va ser com una cura de tota la tonteria, saps? Perquè...
Sí, vas entrar en molta tonteria?
Jo sí, però crec que el fet de poder... Arribes allà al País d'Ogon i és tot és una hòstia de realitat, saps? Que...
Perquè fora de Mali, tu què eres? O sigui, és el mambo d'alguna
cosa? Sí, jo vivia a Nova York, a Nova York, a París, i sí, era això. I sota anar a Mali és veure la vida real, però molt més real del que ens imaginava, saps? Tan real això que es moren els... Vaja, que la mort era molt present i tot, una cosa un poc absurda amb aquesta situació, a més postcolonial, saps? Agònica, que és molt... En fi, que te dona... Clar, perquè la meva visió de l'Àfrica era veure que havies... història també de la relació d'Occident amb Àfrica... No és innocent, saps? No és anar a veure un lloc on hi ha camells i micos, que això n'hi ha, però també hi ha una altra realitat que és molt... Vull dir, això no pots deixar-ho de veure, no ho pots ignorar, no? Jo pintava el riu i és també... són moltes coses, sempre tot és polisèmic, diguéssim, al món, no? En general, però la de Mavi és... va ser bo per jo per veure un... I també alhora era el món de la meva infantesa, no? Perquè... A mi Mali me recordava molt el felaneig de 1960, saps? Una bellesa extrema i una brutalitat extrema d'hora, no?
La sorra, el vent...
Sí, no, i això de... la vida, la mort, coses molt intenses.
Però tu et va curar, dius, Mali, d'aquest...
Sí, bueno, d'això de tonteria i de... Sí, de mil coses, ara seria molt llarg de comptar. Però bé, després d'uns anys de mare jo era diferent. Les coses que vaig... Jo vaig aprendre tot abans de tenir 10 anys i després les poques coses que he après les vaig aprendre per d'Àfrica.
Sobretot ho has après a Àfrica.
Sí.
Bueno, en algun lloc he llegit que tu et senties que anaves a l'Àfrica i que et tornaves més jove sempre cada...
Sí, és una, ho vaig escriure sempre perquè jo me n'anava que portava els pinzells i els... i ja que sé, els cassets i música, llibres i tot, els cap d'un any se'm veu que teníem mil anys, els llibres perdien les fulles, les termites s'havien menjat, els pinzells perdien el pes.
Sí, tot envellia perquè, ràpid.
Tot envellia i jo tenia la sensació que jo tornava jove, saps? I saps, és com un fa l'efecte contrari.
Dorian Gray.
Sí, Dorian Gray, però al revés, envelleix tot menys jo.
Tu t'alimentes de l'envelliment dels altres.
Sí, sempre.
Però tornem a Nosferatu una mica, eh?
Un poc, sí. És molt curiós aquesta sensació. I a més allà no hi ha mirall, saps? Jo me veia amb el meu... com me sentia, saps? Mm.
I ara, que mires endavant, Miquel, tu et reconeixes en la figura pública de Miquel Barceló, que en parla tothom?
Miquel. Me veia, no m'ho miro molt en figura pública, saps? Ja tinc... massa feina, mira, el que faig cada dia, no sé, no sé molt bé quina és la meva figura pública. Ara he fet un llibre a França que se diu De la vida mia, saps? Que sortirà en català sí. Aviat, que és una espècie de... són els meus quaderns transcrits i comentats, saps? I és una espècie de... d'idea retrospectiva, però mirant un poc des de l'infància, la mare, el pare, saps? I vaig escriure el nom de tots els gossos, vaig escriure el nom de tots els peixos que puc recordar, un poc de memòria, no? Veure de quants peixos ets capaç de recordar sense mirar Google, no?
Et preocupa la memòria?
No, però m'agrada utilitzar-la, m'agrada fer-ho de servir, sí.
Sí, per notar que no envelleixes tant...
No tinc res que veure amb envellir, a mi m'agrada envellir. El que m'agrada la memòria perquè m'agrada la literatura i la memòria és una forma mental de literatura. El pintar és memòria, també.
Què et fa por mirant endavant?
Oh, ara hi ha molts conflictes terrorífics, ara que em fan por, saps, la situació de que no plogui, que no plogui.
És el que més pot fer ara mateix, eh?
Ara mateix, però avui i demà sí.
Bueno, hi ha una gran... és una cosa molt curiosa el que està passant, no, Miquel? Perquè tu que ets un gran defensor de la qüestió mediambiental, per motius obvis en un lloc com Mallorca, no? Hi ha un moviment que m'agradaria preguntar-te que per cridar l'atenció va als museus i llença pintura o llença mig destruir una obra o fer una falsa moviment per destruir.
És un poc un moviment TikTok, no? Jo estic d'acord amb el que... estic d'acord en defensar el medi ambient. Home, per sort, tirant damunt d'un vidre que està damunt un quadre, vull dir que és com si podien cremar una foto de la Gioconda, saps? Gairebé és el mateix simbòlic, exacte. Sí, no, però vaja, lo important és el que es diu no el gest, saps? Sí.
Et sembla un gest estèril, llavors?
No, va, saps? Sí, no sé si algú pensa en el medi ambient com pensats en aquest moment precís.
Sobre això del TikTok, i acabo amb això, entens aquest món molt... de xarxes socials, d'imatge pública...
Sí, és el mateix més ràpid i més... Jo faig servir un quant d'aquestes coses, però llibres m'agrada llegir de paper, saps? Sí, és divertit i és ràpid i és... Jo no, que no som capaços de pintar amb això. Jo tinc amics que pinten amb el...
Ah, sí?
Sí, però jo no...
Amb el mòbil?
Amb el mòbil, amb un iPad, saps? Sempre que sigui el mateix artista que ho pinta tot, no?
Bueno, necessites tocar-ho, tu.
Sí, però sí, a mi m'agrada la superfície de les coses.
Clar. No. I allò és sempre una superfície d'un vidre que...
Sí, és una altra... Manca sensualitat, en el meu parer.
Sense sensualitat no hi ha art, no? Per tu.
Bueno, és molt important per mi la sensualitat. Sí que hi ha art sense sensualitat. Hi ha formes d'art boníssima que no tenen gent de sensualitat i m'agrada molt. Però a mi l'art, que pot ser el que jo me surt, té més de superfície de les coses.
Miquel Barceló, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Gràcies, bon dia.
Lliure amb Xavi Bundó. Diumenge 17 i dilluns 25 de març, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach torna al Palau de la Música Catalana.
La passió segons Sant Joan amb la Capella Reial de Catalunya i Le Concert de Nation sota la direcció de Jordi Savall. I la passió segons Sant Mateu amb Vespres d'Arnadí, el Cor de Cambra del Palau i Christoph Pregardian. Dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Diuen que juga com s'entrena. A Citymob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. Citymob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Citymobsantboi.com, cap a un futur millor.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Dia lliure amb Xavi Mundó.
8 minuts i arribarem al punt del migdia. Ai, al punt del migdia, no, dos quarts. Per favor.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està.
Sembla que ja està, no, jo m'has perdudíssim.
Que ràpid mateix. Que passa el temps.
Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Sanon, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé, molt bé.
Com cada diumenge ja sabeu que la Llucia i el Carlos es dediquen a analitzar coses que creuen que potser s'estan acabant i que hi podeu col·laborar. Podeu fer propostes a través de Twitter, d'Instagram o el correu electrònic viallura@rq.net. El que no s'acaba és la crema aquesta de Sant Josep que ens han portat, que no l'està... està sent de difícil menjar.
És complicat de menjar,
sí,
això.
Sí, sí. Crida molt l'atenció, però és difícil de menjar.
Ara ens posarem un moment
de crema. Bueno, ens ho portarem, sí, sí, sí. Va.
Bé, de què parlem avui?
Mira, avui hi haurà polèmica.
Ui, ja comencem.
Perquè la tesi d'en Carlos és que s'acaba això de cantar malament. Cantar malament, s'acaba.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs, vull dir, a veure, desenvolupa, perquè no, acabo de... No, ja, jo conec molta gent que canta malament, eh?
No, sí, però bueno, que, vull dir-te, a veure, el que jo defenso que s'acaba és que en temps d'eufòria i operacions triunfo, el fet de cantar malament, és a dir, que tothom canti com pot o com sap, s'està acabant, com tantes coses que acaben sent una mica residuals davant les versions millorades, però sense ànima. És a dir, sembla que...
Ah, que per passar-ho per la màquina.
Sí, cantar com puguis...
No, però també cantar pel carrer, eh?
Sí, exacte,
dia,
pel carrer,
públic,
a casa...
A la dutxa...
Cantar... No es canta gaire, vols dir?
No, o sigui, sí que realment s'ha perdut això de cantar per cantar, però té uns motius més que després parlarem, no? Però el que jo reivindico és que ens han convertit que en comptes de cantants o d'intèrpretes que tenien una personalitat en la seva manera de cantar, al passar-ho per escoles i per reality shows, és a dir, tothom fa moltes coses amb la veu,
semblant,
però no té cap sentit, no va. Té ànima.
No ho sé, jo l'altre dia vaig fer un estudi de camp.
Sí? Vas preguntar.
Vaig preguntar, me van dir que sí, que tothom canta, que canta a la dutxa.
Al teu entorn canten.
Sí, que canten, sobretot dins escotxo. Molta gent m'ho va dir que mentre condueix, sí, posa la música, cert, molt forta i es posa a cantar. Llavors la meva pregunta és si passarà el mateix que quan van dir que s'acabava això d'escriure a mà i tothom ens va enviar fotos de les seves estilogràfiques.
Que vols dir que ara tothom enviarà missatges amb gravacions?
Proves, a la dutxa. Proves que demostren que canten malament.
No crec.
Tu què
no
creus?
Jo crec que no. Bueno, jo tenim el WhatsApp del programa. Si algú ens vol enviar una nota de veu cantant...
breu?
Malament. Breu, 606-25-64-39.
O bé, escolta, si volen demostrar que...
606-25-64-39.
És vera que tradicionalment el cant era un mecanisme per transmetre informació, els mites, era una
clar,
manera
clar,
de formar, d'entretenir la tribu.
Si no sabies llegir... Mm-hmm. No? Jo t'ho porto cantat.
Exacte, i ara potser no estan així, no? I de fet, tret d'algunes excepcions, es veu que hi ha el risc de perdre la tradició oral. Ara pensa en un grup mallorquí que es diu Pitxorines, que és molt bo, que recupera aquestes cançons que antigament sentíem de les nostres àvies i que gairebé ja no se'n senten enlloc.
Però bueno, no cal anar gaire enrere, o sigui, abans t'ho comentava, no?, que també hi ha una part tecnològica, és a dir, quan només no hi havia la ràdio, les cançons populars sonaven en tant, amb la qual la gent, si li agradava una cançó, se l'havia d'après i la cantava quan li venia de gust, perquè no tenia altra opció de que en aquest moment sonés la cançó, no?
Home, també és veritat que estan molt vinculades a la infantesa, no?, cançons que vam aprendre quan érem criatures.
Clar, sí. O sigui, perquè era una manera de, el que deia una mica, doncs, la Llucia, era una manera que et passessin les històries, explicaven històries divertides, truculentes, misterioses, per adormir-te, i aleshores aquestes cançons no te la cantava Josep Carreras, cap, sinó que te la cantava l'avi, és a dir, les cantava com podia i sabia.
És vera que a l'hora d'anar a dormir ja no es canta tant, no?, Pentura, com abans, no ho sé.
Blui, a saco.
No ho sé, potser sí, la cançó de Bressol, vols dir, eh?
Sí.
Potser s'està perdent en favor de llegir llibres, que cosa que pel vostre sector...
expliques més contes o te'ls inventes, eh? Jo m'he inventat molts.
Home, els que en sabeu, això... clar, no és tan fàcil, eh? Inventar un conte, que no facis el ridícul, a mitja explicació, ara no sé per on surt.
Fins i tot a vegades és difícil fer una excusa, imagina un conte.
Com acabar-los és molt difícil, però esperes que s'adormin abans.
Ah, aquest és l'objectiu, les mil i una nits, no?, una mica? Jo vaig tirant.
Jo vaig fer.
Cada nit allargo una miqueta més, ja trobaré el final quan pugui.
I ficant el lorazepam al got de llet.
Va, anem.
Per exemple, però jo què sé, en festes es cantava de qualsevol manera, pel carrer es cantava, als superaris a les cases, jo me'n recordo que venien i mentre treballaven estaven cantant, i no tothom ho feia bé. És a dir, si no arribaves a les notes altes, les feies baixes. Per exemple, el meu pare, en concret, va inventar la modalitat de ranxera mexicana Leonard Cohen.
Oh, que fort, això.
Que era, no arribo a cap nota alta, la faig...
supercreu.
Supercreu.
Mon pare a la dutxa cantava com amb l'accent de Nat King Cole.
Oh, m'encanta això.
O sigui, aquest accent d'estranger cantant en castellà.
Clar. Ara ja t'he aconseguit per la meva creuada.
Bill Murray allà en el karaoke.
El karaoke.
El karaoke de, com es diu, la pel·li, oi?
Lost in Translation.
Lost in Translation, gràcies.
Aleshores, una cançó meravellosa, fantàstica, que té de Roxy Music, resulta que aquest tio que la canta com pot i que realment es fica doncs, l'ànima, adquireix una tendresa i un patetisme, una fragilitat que la fa enorme. És a dir, per mi és la millor versió possible d'aquesta cançó. I aleshores... És una cançó que no hi ha millor manera de declarar un amor impossible, no? I aleshores, bueno, és això que reivindico. Bill Murray no intentava impressionar amb la seva veu perquè no la tenia, sinó que volia transmetre alguna cosa i era personal, que és una mica d'això.
Bueno, que hi ha un punt també de fragilitat en la manera de cantar-ho, no?
Clar,
no,
sembla que estigui sempre a punt de trencar-se, no?
Clar, evidentment.
I bueno, jo crec que també és una bona oportunitat per una cosa que també s'està acabant, que són els karaokes.
Tu t'agraden els karaokes, Llucia?
Odio els karaokes. Sempre els he odiat, no els trob gens divertit, els trob incòmodes, no m'agrada gent fent... O sigui, veure la gent com fa el ridícul. Com més bé creuen que canten, més ridículs em sembla.
És veritat, és veritat.
I està molt bé riure's d'un mateix, però amb dignitat. I bé, es veu que també és un bon lloc per posar a prova el sentit del ridícul, però jo no puc evitar sentir vergonya aliena. I supos que és un trauma que vaig tenir, perquè quan feia primer segon de BUP, no, una cosa així, vaig sortir amb la gent de la classe i varen passar ells per un karaoke, jo no vaig voler entrar, me vaig quedar fora amb uns amics fent uns gelats, mentre els altres eren al karaoke i no sortien del karaoke, i és que no els atenien, no podien cantar, perquè trigaven molt a cantar, i al final... Però varen consumir, no? Llavors varen anar a cercar-los i els van dir, escolteu, què feis aquí tanta estona? No, és que no mos donen torn per cantar, farem un simpa. I llavors se'n van anar tots corrents.
Caríssims els karaokes.
Jo acabava d'entrar al karaoke per anar-los a cercar, vaig sortir corrents amb tothom, el senyor del karaoke, l'amo del karaoke, va sortir i va agafar un Ferrari.
Què?
Sí.
Un Ferrari?
Pues va començar a encalçar pels carrers de Palma, va derrapar davant meu, m'intentava portar a la comissaria, i llavors al final crec que per això tinc un trauma amb els karaoke.
Hòstia,
quina història, Karaoke connexió.
Persecució amb Ferrari per Palma amb un karaoke pel mig, increïble. Tu, el karaoke també has tingut alguna persecució?
No, i també, però coincideixo amb ella de que jo trobo horrible, és un monument a les coses lletges. Els vídeos que et posen són lletgíssims.
Tots els horrors.
I l'acompanyament musical.
Sí.
Els locals solen ser bastant terribles.
Escutre aposta. No?
Sí, jo crec que hi ha el punt kitsch aquest, no?
Que ho defen... És pitjor que kitsch.
Són d'aquí? O sigui, el karaoke, que és una paraula que ja es veu que no és d'aquí, deu ser japonès o...
Sí, l'invent es va originar l'any 70 a la ciutat de Kobe i va ser invent d'un cantant d'Isuke Inoue, que tothom tenia discos d'Isuke Inoue, i la seva idea va ser fer un negoci, és a dir, ell jugava màquines amb els seus temes populars sense lletra perquè els seus fans poguessin cantar a sobre d'això. Aleshores, el nom de karaoke es podia traduir pel nom d'orquestra buida, és a dir, que... I aleshores l'invent va funcionar tan bé que al final doncs, el que van fer és aquestes màquines que no només siguin cançons d'un cantant, sinó de qualsevol, no? I aleshores això, a finals del segle XX, doncs es van muntar els bars de karaoke, que poden ser més privats, com el cas de Lost in Translation, és un karaoke privat, no?
Sí, una sala.
Sí, que en el fons té més gràcia per mi, però amb els teus amics pots fer l'idiota. I aleshores el karaoke va decaure perquè van arribar els professionals, no? Els tios que es creuen que són Frank Sinatra, i aleshores sentir 8 tios que es creuen ser Frank Sinatra és incomparable amb sentir Frank Sinatra.
Totalment. Aquest és Sid Vicious, en la seva versió del My Way, que llavors fa el canvi, no?, en un moment determinat.
Sí, ara bé.
És molt karaoke-il, aquest inici, no?
Bueno, Sid Vicious era... ho tenia tot, era guapo, tenia imatge i era sumament idiota. Hòstia, que era un tipus, i aleshores...
Espera, si ets el canvi aquí, ara. És aquí? O encara llarga?
Jo crec que...
És aquí, no?
Jo crec que és aquí.
I ara ja posa la seva veu, no? Està bé, per això.
Sí, bé, de fet, el que va demostrar... Va ser un intent de quan el Johnny Rotten va deixar la banda, doncs volien que el Malcolm McLaren, que era el manager, volia que hi fos el cantant. Però realment aquesta cançó va il·lustrar... Després moltes cançons populars, jo que sé, estic pensant cançons... Jo he sentit cançons de José Luis Perales accelerada i dius, home, si la cançó és bona,
sí.
aguanta aquestes coses. I ara, ell no volia cantar aquesta cançó perquè tenia el tòpic de Polanca, de Frank Sinatra, però realment la veritat és que és una versió xula.
És cert que també hi ha diversos músics que han demostrat que cantar bé tampoc no és un imprescindible per fer una bona cançó, o fins i tot que agradi, no?, i que la gent se l'escolti.
Hi ha mals cantants,
Hi ha mals cantants, i que triomfen, a més a més.
Sí, perquè, de fet, és que és una decisió... Hi ha un moment en el qual, per lo que sigui, per exemple, jo que sé, al principi, doncs es valorava molt que la veu fos potent i forta, clar, però va arribar un moment que els gustos de la gent decidia que fos personal o que transmetés coses, no?, i aleshores s'obria molt el camp una mica d'això. De fet, també, parlàvem de la ràdio, però bueno, si ho agafem de ben, el moment que el tocadiscos, que és un invent d'Edison, es comença a popularitzar, fa que tu puguis sentir la cançó que vols quan tu vols, no? Primer en el menjador de casa, amb la qual la música ha de ser per tota la família, i després a la teva habitació. Aleshores, si tens la possibilitat de sentir les cançons, ja no és necessari que les cantis.
Ja, tu creus que... No, encara que sigui cantar per sobre,
eh? Exacte. Mm. Bueno, ho fem, però...
Jo l'altre dia anava cantant pel carrer, amb els cascos posats.
No, sí, ho crec.
El que passa és que mires que no hi hagi ningú a prop.
Ah, sí, bueno, però no ho saps, perquè pot venir algú per darrere,
sí,
un per la finestra...
Sí, aquest és el problema, que de cop te gires i dius, ai.
Després, hi ha una cosa que és contradictòria, això que estàvem dient, perquè el Zanon ha dit abans, els karaokes, on els que es pensen que canten bé es posen a cantar. Llavors hi ha el lloc o les situacions en què està mal vist que canta.
Clar, hi ha llocs on fa vergonya.
Clar.
Per exemple, a missa. La meva àvia...
No, pot cantar bé, no, clar.
La meva àvia cantava superbé, sí, sí. Cantava com una soprano, sí. O sigui, cantava amb actitud.
Clar.
I
llavors la mirava.
Tothom la mirava.
Clar.
I, bueno, i els meus germans i jo mos moríem de vergonya i de riure també.
Ara estic recordant aquell Mr. Bean que està a l'església i fa allò de... Alelu! Saps? No sé si ho recordeu.
Ell era tot el contrari. Sí, clar, sí, te quedaves allà. No pots cantar... Per exemple, les Nadales. No pots cantar bé les Nadales.
No, clar.
Bueno, és que no hi ha cosa més ridícula que comprar-te un disc d'un tenor cantant Nadales.
Clar, o per exemple, l'aniversari, no?
Exacte.
La cançó d'aniversari no pots.
Està feta precisament perquè no es pugui cantar bé. És impossible
és terrible.
Cantar aniversari feliç.
No,
és impossible, no es pot afinar. La persona que va compondre aquesta cançó volia fer mal. Aquella melodia dificulta molt l'afinació, i si tens la sort d'afinar, llavors hi ha tantes versions diferents de l'aniversari feliç que la cagues segur.
És una cançó que està feta per destruir-te la vida.
Sí, exacte.
Sí, i de fet jo crec que estem una mica arribant al punt. És a dir, la música popular és música de gent com tu, que dedicada a gent com tu. És a dir, no a persones que són excepcionals, no? I aleshores jo crec que aquesta cosa de les Nadales per un tenor o anar a missa i tenir al costat una senyora que sigui una soprano...
No que no ho era, clar, soprano,
clar,
però...
T'humilia.
Imagina't que...
T'humilia una mica, és veritat, no? I aquí la gràcia del punk, que deien que era una música tan senzilla de tocar o de cantar, que era com, bueno, ho pot fer tothom, i llavors triomfava. Hombre... You saw me standing alone. Per qui és aquest senyor? Espera't, without a dream in my heart. No el reconec. Without a love of my own. Home, el Blue Moon és
un clàssic. I aquest és Bob Dylan.
Què? A veure, puja. No és Bob Dylan, aquest?
Sí.
Sí que és Bob Dylan, però angulant.
Angulant.
Ridícul.
Totalment.
No m'ho puc creure. Però per què va fer això?
Bueno, va fer un disc que es deia... Bueno, ell sempre estava fent un disc de versions, el Self-Portrait, i aleshores va fer aquesta versió amb un canvi de veu. Però també Bob Dylan és aquest que l'haurien eliminat la primera ronda d'Operació Triunfo, clarament, i sense micro, que realment estaria de monitor a Colònia.
Bob Dylan canta bé, eh?
Ah, bona aquesta. Canta amb actitud.
No, canta bé, però té bona veu.
Jo crec que té molta personalitat.
Ara.
Però no té bona veu. Té molta personalitat. Tu sents una cançó de Bob Dylan, una bona cançó de Bob Dylan, i tens la sensació de que està dient una cosa important, encara que no sàpigues què és. Aleshores, en canvi, un superdotat fent moltes coses, doncs dius, mira, no sé què m'està explicant, igual és important, gens, però no m'interessa gens.
Mira, m'han anat a buscar el moment que estava citant jo ara, mira.
L'has imitat molt bé, eh?
Oi que sí? Perquè canto molt bé, jo. Va, bueno, tema autotune, que no l'hem acabat de tocar, que és com que la superació d'una mala veu o d'una mala entonació, com si ara tot es pogués fer així, no?
Bueno, de fet, tècnicament sí, és a dir, qualsevol, encara que sigui una persona absolutament absurda cantant, ja sempre ha estat així, però bueno, ara amb l'autotune, és a dir, no fa falta, només, o sigui, pots parlar fort, ja es considera gairebé cantar, i aleshores amb l'autotune pues, sembla que és un, bueno, que és una tècnica de cantar bé, de música, no? Però bueno, tampoc ens podem posar aquí en plan això, perquè sempre ha passat, no? El problema jo crec que és la idea de que tothom ha de fer les coses de manera excel·lent. I aleshores, i si no tu no arribes, ja t'ho arreglarem nosaltres, però amb tot això vas perdent una mica l'ànima, no?
Jo és curiós perquè el boom de programes de cançons de cuina i de música, també les de cuina ho inclouria, però ara les de cant, sí, responia inicialment a la idea de fer programes blancs, no conflictius, que reunissin la família davant del televisor, programes per no pensar, per esvair-te de la realitat mundana, i que ha passat que el fenomen fan és tan potent que hi ha autèntiques baralles a les xarxes per culpa d'aquests programes, hi ha polèmiques superbèsties, Eurovisió com a eina geopolítica, les finals d'OT, d'Eufòria. A Eufòria, jo he sentit dir, no cal... I afinar no és important. Com que no és important? Depenent de qui estigui participant, no? Clar. És a dir, depèn de qui estigui participant, el jurat considera que no és important afinar, i depèn de qui estigui participant, diuen, sí, és molt important. Llavors, se generen uns mals rotllos, al final, amb uns programes que havien de ser inicialment perquè tothom estigués de bon humor.
I sentir cançons.
Que al final, moltes vegades es limiten en això, no? A dir-te que has de cantar bé segons els meus paràmetres i segons el que jo trobi que és cantar bé, i després a partir d'aquí te faré producte i tindràs molts fans que s'abarallaran per tu a les xarxes socials, no?
Clar, i normalitzes el que és bo i el que és dolent, aleshores tots els productes semblen igual. És a dir, hi ha molt pocs artistes que sobreviuen amb personalitat tot aquest programa.
Sí, a mi m'encantaria un reality de tertulians que els formassin sobre un tema, no? Primer van, s'informen, classe de periodisme, després classe de retòrica, classe de, no, de filosofia.
No està mal.
I finalment la final és, doncs, fer
una tertúlia. Escolta, és que ara m'han recordat que hi havia casos de la història de la música de gent que es considerava que no cantaven especialment bé però que tenien una personalitat. Nico de la Velvet, per exemple, no? Que era una,
sí.
Deien la veu millor afinada de desafinada, no? O sigui, la millor veu desafinada de la història de la música, per exemple, no? Escolta, anirem acabant.
Molt bé.
Quin final hem de fer avui amb això ja?
Avui acabarem amb el final d'una carrera.
Final de carrera?
Sí, acabarem amb un final apoteòsic, amb algú conegut a tots els oients. Jo recomanaria que tapassis les orelles,
sí,
perquè canta Oscar Brock.
No! Aquell dia, a més, es va acabar l'energia, perquè aquí comença molt l'energia, que llavors va començar perquè no podia arribar tan amunt tant d'estona, no? Òscar Brock va estar increïble en aquell dia del karaoke del Via Lliure.
Però no s'ha acabat, sí, això de cantar malament.
D'aquí unes setmanes torna a tocar fer el karaoke d'Eurovisió. L'11 de maig és el dia, jornada de reflexió. Sí, que ja ho veurem com ve. Bueno, escolta, pràcticament 3:15 del matí, ho deixarem aquí. No m'heu dit si canteu bé o no, que això és una cosa que no...
Jo canto massa bé. Jo he estat solista de dos cors.
Això és veritat?
Sí, sí, t'ho promet.
I no pots cantar, clar.
Em fa molta vergonya.
Clar.
No, ho passava fatal. I és una cosa que sé fer bé i que no m'agrada fer.
Tant on... M'ho guardo, bueno, per la intimitat?
Jo tinc personalitat cantant. Però bueno, jo volia quedar-me també amb una idea. És que el guai és fer l'amor amb algú que et desitgi, que tu desitgis. No és necessari fer-ho amb una estrella del porno.
Ja t'entenc.
Aleshores,
ja no
vull
cal
dir...
arribar a l'extrem de...
Sí, no he volgut canviar la resposta perquè no comentar sobre...
Cantar els mals espanta i això s'ha de mantenir.
Exacte.
Va, 2:45 del matí. Gràcies, Llucia, gràcies, Tanon. Fins ara.
Que vagi molt bé.
I de seguida anirem a fer el plat estrella avui amb Toni Soler.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Escoltes això? Són els nostres 21.000 propietaris rebent l'avís que avui ja han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt senzill. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Ahir, avui. i sempre lloguer segur.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya. Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà, tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
A Seat Ondinauto seguim donant-te bones notícies, perquè a Ondinauto Seat us garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Tu porta'ns la teva oferta de cotxe nou Seat i et garantim millorar-la, tal qual. A Ondinauto Seat, vine i surt content amb cotxe nou. Troba'ns a Barberà, Ripollet, Sant Cugat, Rubí i Manresa.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
Un minut per damunt de 3:15. Vinga, va, obrim el plat estrella. Ja sabeu, aquestes converses de sobretaula amb gent interessant que ens agrada fer el Via Lliure el cap de setmana. Avui, en un dels temples gastronòmics que tenim, com és el Catalina de Gavà. Hola, Òscar Manresa, bon dia.
Ah, bon dia.
Escolta, Òscar, abans que saludem també el convidat, hola, Malcom Otero, bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui, què farem?
Bueno, avui he pensat fer una cosa molt especial, que hem fet un arròs nou, hem canviat la carta d'arrossos,
sí.
I farem un arròs de xuletón.
Déu meu, senyor.
Això és una meravella...
Perillosíssim, està rient ja el convidat.
I abans farem...
Perquè abans de començar... Està plorant, eh? Abans de començar, se li ha preguntat al convidat que què preferia, si carn, arròs o peix. I ha dit, bueno, carn, però que l'arròs potser... I al final han dit arròs de carn. Ha estat la decisió per part del Manresa. Va, gràcies, Òscar.
A vosaltres i que disfruteu.
Avui ens visita, ens fa molta il·lusió que ens visiti... A veure, que avui no hi ha el Toni García Ramon, hem decidit portar un altre Toni. No? Ja que no hi
hem sortit guanyant, eh? Hem sortit guanyant de llarg.
Bastant guanyant. Per un periodista, historiador, humorista també, empresari del món de la comunicació, que sempre li agrada tenir projectes en marxa, i ara és curiós perquè just fa cosa de 3 mesos que va deixar la primera línia de la televisió, d'estar davant de pantalla, i tenint en compte el context polític i que bona part dels últims anys s'ha dedicat a fer paròdia humorística política, igual s'està mossegant les ungles. Hola, Toni Soler, bon dia.
Hola, bon dia. A les ules me les mossego de tota la vida.
Ah, sí, eh?
Estic contentíssim d'haver deixat el programa.
Ah, sí, eh? Per no enfocar
perquè,
el tema electoral.
No, de veritat t'ho dic, eh? Perquè era el moment de fer-ho i per tant no estic gens penedit i estic disfrutant d'aquesta manera de nova situació. Però al saber que venen eleccions i tal...
Perquè l'època electoral és pitjor per un programa, per exemple, com el Polònia, o l'està passant, o així.
Sí, és pitjor, hi ha més pressions, hi ha més tensió, hi ha menys sentit de l'humor, mm-hmm. I tot es torna més complicat. Jo ja venia cremat d'abans, vull dir, jo un bon dia de fa 6 mesos vaig dir, jo una reunió per pensar xistes de... Jo no vull fer mai més.
Ja no vull fer més. I per què? Perquè ja estaves fins al monyo d'això.
Sí, és que de tot te'n canses a la vida. Mm. Fins i tot de la millor feina del món. No, aquesta no és la millor feina del món, però és una molt bona feina. Ara bé, que l'Ayuso, el seu germà, no sé què, i llavors a les 10 en punt ens reunim tots per veure qui pensa la tonteria més grossa.
Com el girem?
Jo sóc molt inconstant, vull dir, jo sóc molt... Jo 6 anys fent un programa d'humor, comptant el Polònia... Des del Polònia fins ara, 18 anys, més la minoria absoluta, a RAC1.
Sí, sí.
22 anys.
Sí, sí.
Bueno, vau començar... Humor polític, tio.
El 2000 vau començar, no? Per tant, han estat 24 anys, sí. Ininterrompudament,
sí.
Dedicant-te...
Sí, amb més interessat o menys, però dedicant-me a això. M'agrada molt la política, m'agrada molt l'humor, però, francament, tot té un límit, no? Per tant, jo estic molt content d'ara haver fet un canvi de terç.
Pots consumir-ho sense pensar en com funcionen els mecanismes de l'acudit, o per exemple mirar un Polònia, o potser escoltar una paròdia política sense estar allà?
Bueno, no ho disfruto molt.
Ja.
M'ho miro perquè crec que és la meva responsabilitat mirar-m'ho. De fet, és més aviat, la meva responsabilitat és més aviat mirar-me els guions abans que es gravin.
Però te'ls mires encara, sí, eh?
Cada setmana. 15 guions per programa, 40 i pico programes per temporada, 18 temporades.
Uf. Estic fins al monyo, de guions en Polònia.
Pues deixa-ho ja, deixa de mirar guions. Ara, ja, ara que has de mirar ja.
Clar que ho he de mirar, perquè de vegades sorgeixen problemes, imprecisions, coses que es poden malinterpretar i tal. Llavors la meva feina és dir-li al director, jo crec que això ens ho podríem estalviar, o jo crec que això, vull dir, o jo crec que aquest programa hem carregat massa cap aquí, la setmana que hauríem de carregar més cap a l'alt. Coses d'aquestes que un programa d'humor ha de pensar.
De pura experiència, de veure com han passat les coses.
Abans no, abans era molt d'intentar millorar els guions, si feia més gràcia o menys, ara no, perquè a més m'agraden molt els guions, estan molt bé, però intentar prevenir prevenir possibles incendis. I el programa, o tant l'està passant com el Polònia, m'ho miro, però estic una mica ara en fase de desenamorament de l'humor. Per tant, m'agrada més mirar pel·lícules, sèries, documentals, una altra mena de coses.
Però desenamorant-te de l'humor? O sigui, no consumir humor ni tan sols per hobby, eh? Un monologuista de no sé on, un...
He anat a veure... Sí, no, va, sí, quan es pengen algo del Chappelle o del Ricky Gervais o d'allò, m'ho miro i em pixo de riure.
Et continua agradant, això.
I he anat a veure a l'últim Cruïlla, vaig anar a veure el Marc Serrats, vaig anar a veure la Sherman, vaig anar a veure l'Òscar Andreu, que va estrenar el monòleg, i els vaig veure tots tres, em van agradar molt. Però la cosa aquesta de diària, de programa d'humor diari per notícia, xiste sobre la notícia, això, doncs, bueno, no és que estic desenamorat, senzillament és que ho tinc una mica vist, i em sembla que és normal.
Abans que et pregunti per la conjuntura política, que també no he tornat a preguntar perquè ens l'ha trobat aquesta setmana, no? Però et volia preguntar per això del fet que estiguem en un restaurant, tu ets gaire de vida d'això de gaudir de restaurants o no? Perquè sí. això de la broma aquesta d'emocionar-te amb l'arròs i el,
sí,
i el xuletón, sí. És perquè sí que ho gaudeixes.
M'agrada molt el menjar, m'agrada el vi també. Mm-hmm. Estic en una fase... La veritat és que m'he engreixat des que vaig deixar el programa.
Ah, sí?
Sí, perquè vaig... Bueno, t'agafa més per anar a dinar o per sortir al vespre.
Ara tinc més temps.
No, tens més temps, sí. Em piques més a casa, és el típic. De vida com de prejubilat. I m'he de cuidar una mica.
Està bé. Escolta, dèiem al principi que ja són pràcticament 3 mesos. Dius que no et trobes a faltar res? O sigui, tu has tret de sobre?
És que a més saps què passa? Que mentre jo estava fent està passant, la meva empresa, Minoria Absoluta, ha crescut i s'ha posat a fer moltes coses molt interessants. I jo em anava passant per davant tot i no m'entrava de res. I ara vaig al matí al despatx, cada dia hi ha reunions de coses diferents, molt interessants en general. Em truquen a vegades per presentar un llibre que sempre havia de dir que no, perquè aquella hora... La veritat és que vaig agafar l'està passant, en part,
per no presentar llibres.
Per no haver de presentar llibres. I ara és al revés. Ara penso, oi, que bé, ara m'agrada molt poder dir que sí i poder-m'ho preparar bé, saps, amb la seva pausa.
Perquè paties, vull dir, per això, l'humor polític, penso que has tingut pressions, patiments, paties molt? Pateixes molt?
No, quan patia era per culpa meva, perquè em fico amb lius jo sol i...
Has pot dir que es queixa molt?
Mira, les dretes... Em sap greu ser així de taxatiu, perquè jo no sóc dels que penso que la gent de dreta té menys sentit del món que la gent d'esquerres. No sóc així de maniqueu. Però són els fets, tio. Són els fets. Jo he tingut problemes amb Junts, amb PP, amb Ciutadans i amb Vox.
Els que més?
No, els que més, no, els únics.
Els únics.
PSC, Esquerra, CUP i Comuns... No he tingut cap problema. Altra cosa és que jo conegui algú d'Esquerra o del PSC d'allò i em digui, ostres, tia, com et vas passar? O no sé què, tal. Però que ens hagin anat a perjudicar o a putejar o a fiscalitzar o a d'allò, els partits de dretes, ho sé...
Però això ja passava a l'època del Minoria a la ràdio o llavors era molt diferent, això?
Llavors estàvem obrint un camí. La veritat és que no hi havia humor polític digne d'aquest nom a Catalunya. Mm-hmm. I llavors...
De fet, però... us miraven raro, no? Una mica, fins i tot, al principi.
Bueno, el director de RAC1 ens va mirar molt raro quan li van dir, farem un programa d'humor polític. Va dir, això
no, quin no, rotllo, no?
Quin rotllo, no interessa a ningú. I tal. I després els polítics es van trobar que per una banda els hi feia por, però per l'altra banda els hi feia gràcia. Perquè els... És a dir, quan un polític és imitat i és parodiat, això eleva el seu rang d'importància, de popularitat.
Totalment. Si no ets imitat, tens un problema en determinat moment, no?
Sí, i llavors jo crec que això a la política catalana li donava un plus, la convertia en una política, encara que fos il·lusòriament, una política una mica més nacional, per dir-ho així. Mm-hmm. Perquè ningú s'imaginava que es pogués fer un Polònia a la televisió d'Extremadura o d'Astúries o de Múrcia, amb tots els respectes, eh?
Sí.
Però vull dir que li donava un plus.
D'aquesta època del Minoria, què diries? Que el personatge clau devia ser Maragall o què?
Maragall... O en Queco.
El Queco maragallià, no?
Era una suma del talent d'en Queco més la personalitat d'en Maragall, que van fer que fos un personatge... amb molt de carisma, amb molt de potencial humorístic. Però clar, ens van trobar que el tripartit era una festa, un festival, perquè hi havia el Carot Rovira, hi havia el Saura, hi havia la Montserrat Tura, a l'oposició hi havia una parella que eren com els hermanos Malasombra, que eren el Mas i el Duran, a Madrid hi havia el Rajoy i la Cebes, llavors, hòstia, el Clos era l'alcalde de Barcelona. Era tot plegat, era una mica circo, només calia gratar una mica... Vull dir, vam descobrir una veta d'or, saps? En certa manera. I no fèiem res d'original. Fèiem el mateix que el Terrat a la ràdio feia amb el món de... O l'Arús, amb el món del Famoseo.
Sí, o del futbol, fins i tot.
O del futbol, amb el Força Barça, sí. Exactament. Doncs aplicat a la política.
Pot ser que sempre, a totes les èpoques, les poguessis fer divertides. Si hi hagués uns professionals pensant com fer-ho divertit, no? Però la percepció sobre la política catalana és una cosa seriosa. El mateix Duran. O sigui, Duran tu el podies fer un personatge divertit o podries fer un son, no? Passadíssim, sí. molt de les altures i de les elites i tot això, no?
Sí, depèn del punt de vista que adoptes, però ho has de fer divertit, i quan la realitat no et dona prou, llavors has d'afegir... Tal, que ho fèiem a l'època amb Montilla.
Montilla!
Montilla va acabar imitant l'imitador.
Montilla és un personatge que si tu no hi hagués hagut un Polònia, ningú s'hagués imaginat que era imitable, un personatge molt gris com a president, des d'un punt de vista de discurs, de mobilitat, de frases, no?
Bueno, però el Sergi Mas s'hi semblava...
S'hi semblava molt.
I d'aquella mena d'actitud entre de cordero degollado, no? I de... I a la cosa lingüística crec que li van treure molt de profit, tot i que alguns ho van criticar. Me'n recordo que la Mela ho va criticar, que ens reiem del català del president. Dic, bueno, escolta, ens riem de que el Carot no sap dir la R i això no és culpa seva. Montilla parla el català que parla perquè vull dir,
pel que sigui,
vull dir, sempre pots estudiar més si vols parlar millor,
totalment.
Però quan el Montilla de veritat sortia dient deixem-nos de cabòries, que deies, això t'ha escrit algú, xaval, perquè no t'ho creus. I llavors va, el nostre
Aduc,
Montilla començava a dir Aduc, no gens menys. Fins i tot quan se'l tenia una idea, en lloc de dir Oreca deia Atzucac. I llavors, bueno, el que no et dona l'actualitat, o sigui, eleccions, crisi, dimissions, tal, a vegades tu has de guanyar tu, has de fabricar-ho tu, i encara és més divertit, a lo millor.
Clar, clar. Tens la percepció que aquells 8 o 9 temporades a RAC1 són professionalment i personalment de les èpoques que més t'has divertit fent feina, o no?
Totalment, totalment.
Sí, eh?
Sí, sí. O sigui, jo tenia atacs gairebé de... Jo em pensava que m'ha fet una embòlia. I reia tant que em marejava. Fins i tot hi havia un tall que tenia el Víctor Oller guardat en què jo deia, ni el parvulari havia fet tant l'idiota com aquest programa. I era veritat. Pues, fèiem el tonto com tres nens petits, i el Manel en Queco i jo, i després pues, em va ser una pedrera de l'hòstia, eh? Van debutar a la Sílvia Abril, a Bruno Moro, al...